moltes gràcies per ser aquí a l'última de les conferències d'aquest cicle que enguany hem tractat en el cicle, hem tractat el tema de la violència amb aquest interrogant de si realment la violència és un problema en el pensament jueu. L'interrogant és aposta, és volgut, i ens ha portat algunes petites preocupacions i sorpreses perquè no s'ha entès del tot què volíem dir amb aquest interrogant. Nosaltres ho tenim força clar, però tant se val, és igual. El que és important és que arribem a bon port amb aquesta darrera conferència analitzant aquesta temàtica del concepte de violència en el context del judaïsme, de la cultura i del pensament jueu. I per fer aquesta darrera conferència tenim el goig de tenir a la Marta Marín Domine i a la Farideh Romano, que ens parlaran de la lluita de les dones. Si agafem, no ho sé, Alessandra Alietsevich, Svetlana Alietsevich, perdoneu, i el seu llibre La guerra no té nom de dona, per exemple, veiem claríssimament què passa amb el concepte de dones i violència. De quina manera ens hem relacionat com a dones i com a nens femenins amb el tema de violència, i sempre surt aquella cosa de la cura de la cura de la vida, de la lluita per la vida, i aquí en tenim un exemple claríssim avui, i tenim aquest exemple clar amb les associacions de dones israelo-palestines que treballen precisament per aconseguir la pau i per aconseguir la no violència i per aconseguir l'erradicació dels horrors en el món. Jo no vull pas dir que els homes no ho facin, esclar que sí, també, però del que es tracta és de posar en relleu doncs la lluita de les dones israelo-palestines, i aquesta és la nostra voluntat amb aquesta conferència, i per tant per això tenim aquí la Marta i a la Farideh. La Marta és escriptora investigadora, va ser directora de l'última directora independent del Born Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Després les coses han canviat i ha deixat de ser un indret independent, però la Marta va fer molta feina en el Born, va donar la volta molt gran a tot el centre i va fer coses molt interessants, al meu entendre. Ella és catalana, però ha estat molts anys treballant a la Universitat de Toronto. Ella és especialista en temes de memòria i és escriptora. M'acaba d'ensenyar la portada del seu últim llibre, per tant serà molt, molt interessant. Té un llibre meravellós sobre el concepte de memòria, Fugir és el més vell que teníem, us el recomano molt, molt, molt directament. I a més és amiga, ha vingut moltes vegades a posar història dels jueus, ja ha vingut estudis amb Mànides. Cada vegada que li demanem que ens ajudi, que ens socorri i que vingui a fer una conferència, ens diu que sí. Ha sigut també comissària d'una exposició meravellosa que es deia Donaré tots els ocells, sobre els ocells a Auschwitz, una exposició fantàstica. I per tant agraïm moltíssim a la Marta que sigui amb nosaltres, i agraïm moltíssim, òbviament, a la Farideh Romano. La Farideh és periodista nascuda a Ciutat de Mèxic. Ella ha treballat com a corresponsal de premsa a Nicaragua durant la Revolució Sandinista, sí, no? A Colòmbia en plena època del narcoterrorisme i de la guerra de guerrilles, i a Israel durant la guerra entre Israel i el Líban el 2006. Per tant, és una persona profundament compromesa amb la construcció de la pau. Durant els darrers 8 anys ja ha estat representant a Espanya d'una organització interessantíssima. Busqueu-la als webs i busqueu-la al Google, una organització que es diu Neve Shalom. Neve ho he dit fatal, però deu ser, es diu així, Neve?
Neve, sí.
Neve Shalom. Wahat al-Salam.
Gràcies.
Una comunitat única on famílies jueves i palestines viuen i treballen juntes promovent la pau i la igualtat per a les generacions futures. Amb això ja està tot dit. La Farideh és la representant, per tant, d'aquesta associació, una activista, una periodista per la pau. A més, és membre del nucli central de l'associació Amics de França, ha viscut en diversos països i aporta sempre una perspectiva singular i profunda sobre la comprensió del diàleg intercultural i la resolució de conflictes, que és com dir sobre la pau. Per tant, moltíssimes gràcies, benvingudes, benvingudes totes vosaltres i moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant tot el cicle. Estem molt contentes, molt satisfetes. Era un repte i ens n'hem sortit bé. Per tant, estem molt contentes, de veritat. S'enregistren totes les conferències. Des del 2015 sabeu que ho fem i gràcies a la universitat i en Ramon, que el tenim allà darrere, gràcies a Ramon també, es pengen al repositori de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Girona i, per tant, les podem anar revisitant tantes vegades com vulguem. És molt recomanable. Hem tingut gent molt interessant i converses i sessions molt interessants. Per tant, entreu en el web i mireu-vos-ho. També estan en el nostre web, en el web del Patronat Cal de Girona. Per tant, endavant i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Sílvia. És un honor estar aquí amb vosaltres i a més em sembla que és un bon tancament de cicle fer-ho justament parlant de com són els moviments per la pau i concretament els moviments de dones israelo-palestines. Jo sempre estic disposada a col·laborar amb el Museu d'Història dels Jueus i aquesta vegada potser és una mica agosarament de la meva part perquè jo no sóc una experta ni en pensament jueu ni en moviments de dones per la pau, però vaig agosar dir que sí per dues coses, perquè vaig conèixer les dones de Neve Shalom al Born, com ha comentat la Sílvia, i em vaig oferir per ser mediadora i així és com la Farideh Romano ens vam posar en contacte i va acceptar fer aquesta aportació avui. També parlant amb la Farideh ens va semblar interessant fer una mica de contrapunt. Les activistes evidentment són laiques, cadascuna pot tenir la seva confessió evidentment, però la seva activitat pública és totalment religiosa. Però ens semblava interessant, ja que aquest és un cicle sobre el pensament jueu, fer un petit contrapunt amb una filòsofa, una rabina, Delphine Horvilleur, que d'ençà del 7 de setembre és una dona molt activa, tant en la seva producció literària com assagística, però també en els mèdia i sobretot des del 7 d'octubre dona un contrapunt als moviments per la pau i també aquesta mena de caos narratiu en què hem entrat a partir del 7 d'octubre del 2023. Per tant, avui farem el següent. Jo faré aquesta petita introducció i continuarà la Farideh explicant concretament la feina i les darreres accions dels moviments per la pau amb què ella està més en contacte i després farem una petitíssima conversa per trencar, si és que es pot dir així, el gel i donar-vos la paraula a vosaltres. Si us sembla, ho llegiré perquè com que tenim el temps bastant cronometrat i ja veieu que jo tinc tendència a eixamplar-me massa, doncs em limito a llegir. Vull agrair, Sílvia, el teu esforç, no el teu esforç, la idea genial que vas tenir de invitar a la Farideh Romano com una de les persones activistes, perquè normalment els moviments per la pau sembla que estiguin fora del discurs que un fa sobre un conflicte. Es desmereixen per moltes raons, sobretot per considerar-los febles, són uns discursos febles, i no diguem ja els moviments de dones que són al marge dels marges. Si les guerres i els conflictes es conjuguen des del punt de vista dels soldats i dels herois, és evident doncs, que aquests altres moviments quedin als marges. He de dir també, i faig un breu incís perquè es justifiqui més la meva presència aquí, soc membre també del Comitè per la Pau del PEN Català, avui hi ha uns representants aquí, les representants gironines del comitè, i per tant, d'alguna manera tots estem involucrats i relacionats. Vull dir també que jo no sóc jueva i que el meu coneixement d'Israel ve sobretot vehiculat per amics i coneguts que tinc en aquell país i només per unes breus estades que he fet com a visitant. És a dir, aquest coneixement d'Israel no més directa del tot. Aquest detall m'ha semblat important, perquè sovint des d'una posició semblant a la meva o encara amb menys relacions amb Israel, tendim a pensar en els moviments per la pau o en el conflicte que anomenem Israel o Palestí d'una manera extremadament simplificada, valorant-ne dels moviments per la pau la intenció més que no pas analitzant-ne la immensa complexitat de tots els països, però en aquest cas concret d'Israel-Palestina. I no tant valorant els resultats, sinó desmereixem la seva existència, la dificultat de la seva existència i també els seus orígens. Els moviments per la pau estan amenaçats per una multiplicitat de factors dins mateix de l'entorn on han nascut, dins mateix dels seus països. Han de fer fronts a esquemes de valors totalment assumits. Entre aquests, els més importants, al meu entendre, són els que pertanyen a nocions molt estables i estrictes de la pàtria i el patriotisme, a través de les quals els i les pacifistes poden ser vistos fins i tot com a persones traïdores a la seva comunitat. És a dir, no defensen com cal el seu país. També es veuen obligats a suportar les crítiques a les seves posicions, sovint titllades d'utòpiques, però no valorant la noció d'utopia, sinó desmereixent-la, sense que ens aturem a valorar què significa políticament formar part de l'utopia i activar-la. Women wage peace, o sigui, són dones que s'activen per la pau. Fins a quin punt és un simple somni o bé, al contrari, una força capaç de mobilitzar, com és el cas d'Israel-Palestina, i de transformar la mirada de qui la practica i qui la contempla. Això sembla bla, 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 però en el meu cas està en contacte amb persones, dones i homes, que són absolutament actius i abocats per aquesta causa, m'ha canviat. Si no m'ha canviat el punt de vista, m'ha fet entendre quins són els meus prejudicis i com a mínim això ja és molt per mi. M'explico una miqueta. Quan vaig tenir ocasió de conèixer les representants dels moviments de dones per la pau que vaig convidar al Born l'any 2023, quan era directora, gràcies a la mediació de J. Cole, no sé si hi ha alguna representant avui d'aquí, un altre moviment que està assentat sobretot a Barcelona, vaig extreure'n una lliçó que, la veritat, no he oblidat. Em van fer veure la necessitat d'aplicar una ètica nova als conflictes que molt sovint no tenim en compte quan pensem en la resolució de conflictes. Que és una ètica que és necessària que s'activi molt abans de l'arribada d'acords polítics i és la que ens obliga a fer un esforç immens, jo diria que immens, Faride, no? Per no cedir a la presa de partit automàtica. És a dir, hi ha una suspensió davant de la violència bèl·lica, d'una suspensió de dir jo pertanyo aquí o aquí, que no significa no veure on hi ha els abusos, sinó per un moment, si volem començar a fer un treball per la pau, hem de suspendre, pensar simplement que nosaltres som millors que els altres o més bons. Per tant, ens obliga a analitzar els nostres prejudicis que els tenim i les mateixes activistes les posen en acció a les seves reunions i quan també presenten qui són. És a dir, no es presenten com nois i noies, senyors i senyores a la Coca-Cola o a la Walt Disney, tots ens hem d'estimar perquè ens estimem molt, no. Són tan agosarades de posar sobre la taula el fet de dir no som persones meravelloses, treballem amb aquests conflictes. Per tant, la Faride aprofundirà molt més en aquest aspecte, però m'ha semblat interessant remarcar des de quina posició rebem aquesta informació dels moviments per la pau, la majoria de nosaltres que vivim fora de països en conflicte, que no en tenim una relació directa, malgrat que en puguem haver tingut alguns exemples propers fins i tot a Catalunya. Potser una de les coses que més em van impressionar és que aquestes dones no treballen per una pau abstracta, no es limiten, ja les poso aquí, que són Aquesta fotografia la tenia la Faride, és de la trobada que vam fer al Born. Aquí hi ha tres moviments dels quals parlarà la Faride d'aquí un moment. Women Wage Peace, dones actives per la pau. Aquestes dones de Neve Shalom Wahat al Salam, que vol dir oasi de pau, que són un poble de dones arabo-israelianes i jueves, i Women of the Sun. Intenten fer una cosa que a mi m'ha semblat molt difícil i a la vegada molt interessant. Intenten mantenir viva la relació amb l'altre en un context que empeny a l'odi i a la conflagració i a la ruptura. Què vol dir? I aquí una mica hi enllaço amb la Rabina Orviller, de la qual parlaré d'aquí uns segons. Quan nosaltres veiem a l'altre com a enemic, de fet l'esborrem perquè el posem dintre d'aquest significat d'enemic. El fet d'esborrar aquest significat d'enemic és fer-lo a l'altre viu i divers. I em sembla un exercici realment molt, molt interessant. Sobretot en una regió on el trauma, el dol, la por i la memòria de la violència antiga formen part de la vida quotidiana, doncs aquestes dones continuen fent l'esforç de parlar-se, d'escoltar-se i d'anar-se analitzant constantment els prejudicis i les rancúnies. No ignoren el conflicte, no l'esborren, però el que sí tenen molt clar és que no accepten la guerra com una font de resolució. Perdoneu que m'estic avançant. Aleshores, és des d'aquest lloc que voldria portar aquí avui un dels aspectes que més em van sorprendre dels fets del 7 d'octubre de 2023 perpetrats per Hamas i que representen un tall en la memòria de totes dues comunitats, la israeliana i la palestina. No perquè els moviments per la pau neixin aleshores, com sabem, sinó perquè una part de les reaccions, sobretot construïdes des de fora, des de tots els mitjans, però des de fora, que es van produir després, semblaven contradir exactament els principis d'aquests moviments per la pau. Parlar del 7 d'octubre no és el centre del dia d'avui, intentem no col·lapsar-nos en aquesta data, però sí que ho és allò que es va desencadenar després i que tots ens ha deixat ja totes, crec jo, marcats d'alguna manera, marcats en la nostra ànima, marcats en el nostre intel·lecte. Els malentesos, les simplificacions, les fractures que han contribuït a crear un clima en què les manifestacions d'antisemitisme justament han augmentat de manera molt preocupant a Europa i també a l'Amèrica del Nord. La reacció de molts grups d'esquerra i de dreta, el suport dels Estats Units a Israel, la destrucció de Gaza portada al límit que ha dut a terme el govern de Netanyahu, fa la sensació d'haver deixat el 7 d'octubre com una data sagrada. I aquí no dic sagrada en el sentit positiu, sinó no en el seu sentit original. Un lloc, una data inaccessible, on qualsevol intent d'arribar-hi, d'explicar-hi, d'explicar alguna cosa, tot intent de matís no sembla possible, perquè parlar-ne sembla que ens faci, que ens obligui a posicionar-nos de manera absoluta. Bé, paradoxalment, uns mesos després, concretament al març del 2024, en plena guerra en marxa ja, per tant, gràcies Sílvia, Judith Butler, a qui deveu conèixer, la filòsofa nord-americana, fa un discurs als afores de París, al suburbi de Pantin, convidada per una associació, no sé si tu estuviste, Faride, que es diu Paraules d'Honor, un moviment d'esquerres antisionista, i fa una intervenció que potser l'haureu vist. Ara circulen pocs vídeos d'aquesta conferència que va fer Judith Butler perquè va crear tanta controvèrsia que se n'ha anat traient de xarxa. Però fa una intervenció en què subsumeix l'atac de Hamas a un acte de resistència, és a dir, no obvia tota consideració ètica i ella diu que fa una anàlisi des de, paraules d'ella, l'estructura política. I en la mateixa intervenció, ja al març, quan hi havia preus circulaven documents a trossos, tant filmats per la part de Hamas com d'altres persones que hi havien accedit molt després de la matança, hi havien entrat, ja ho sabeu, per rescatar els cossos, bàsicament. Diu que sí hi ha hagut, Butler diu que sí hi ha hagut lloc violacions i altres actes de trossos imputats a Hamas, que exigeix que hi hagi proves. Eva Illouz, que és una altra filòsofa, ha dit que Judith Butler en aquesta intervenció es va comportar com un comissari de policia dels anys 50. No va creure les dones supervivents que van explicar què havien vist. Es dona el cas paradoxal, i aquí és on vull arribar, que Judith Butler ha desenvolupat una línia de pensament molt interessant a l'entorn de la vulnerabilitat de tots els cossos, òbviament, com a fonament d'una política de coexistència, en la qual explica que la vulnerabilitat és allò que ens fa a tots igual. Per molt crític es pugui ser d'aquest concepte, perquè justament si pensem que hi ha guerra justament per la qualitat de vulnerabilitat dels cossos, la influència que han tingut aquestes idees de Butler sobretot una part important de l'esquerra i també dels estudiants, sobretot nord-americans, però també europeus, és que respon a una necessitat profunda, que és la necessitat de pensar formes de vida que resisteixin a la destrucció, a destruir l'altre. Bé, Butler ha reflexionat molt sobre aquest aspecte, ha escrit un llibre col·lectiu amb Adriana Cabarero, el cito aquí perquè si us interessa seguir el seu pensament em sembla que és interessant tenir-lo present. Jo el tinc aquí en anglès però em sembla que s'ha traduït al castellà, Hacia una ètica feminista no violenta, i allà mateix en un article que ella escriu diu que tota societat decideix quines vides compten, quines vides quines víctimes han de ser visibles i quines morts són plorables. És a dir, clar, la mort de l'enemic no és plorable, la vulnerabilitat de l'enemic no és important, no compta la vida. Tenint això, resulten bastant sorprenents les declaracions de Butler a París, no perquè no es pugui donar interpretacions polítiques, evidentment, a un conflicte, sinó perquè una pensadora que ha dedicat bona part de la seva obra a reflexionar sobre la vulnerabilitat, sobre la precarietat de la vida i sobre quines vides considerem dignes de dol, va poder parlar del 7 d'octubre principalment en termes de resistència, sense fer esment en la vulnerabilitat que aquell dia, 7 d'octubre, 7 i 8, van ser exercides contra les víctimes dels kibbutzim i contra uns joves que estaven celebrant una rave al concert de Nova. Potser ja no ho recordarem i perdoneu que, o potser sí, perdoneu aleshores que ho porti a la taula, però és important, l'impacte devastador dins d'una població de 10 milions d'habitants, més o menys aquí, em sembla que a Catalunya són 8, va ser gran. Va ocasionar 1.200 morts, 3.300 ferits, 250 ostatges i un atac on van participar els soldats de Hamas, és a dir, unes 7.000 persones. I cosa que sembla especialment greu, la violència sexual exercida contra les dones va passar en bona part desapercebuda, es va invisibilitzar. No pretenc simplificar, no pretenc caure en el que jo critico, un debat extraordinàriament complex, però sí formular una pregunta que em sembla que hi estem posats moltes persones: com és possible que una filosofia de la vulnerabilitat quedi interrompuda davant d'un atac, i en aquest cas com aquest? Com és possible desestimar la violència específica dut a terme contra les dones, allò que ha obert la Sílvia, no? Què passa en les guerres i les dones? Són aquestes preguntes que també es fa Delphine Orvilleur, que ofereix un contrapunt des del pensament teològic jueu al tema de les accions de les dones per la pau que comentem aquí. Cal recordar aquí un fet que sovint s'oblida. Moltes de les víctimes de la Festa Nova i dels kibbutzim atacats, que estaven a la franja, tocant a la franja, eren gent compromesa amb iniciatives de diàleg i cooperació amb palestins. Aquest detall no canvia els fets, però sí que fa encara més difícil encaixar-los en determinades simplificacions. És d'aquest aturament, i per això en parlo, que podem recollir aquesta obra com en Sabapa, Conversacions després del 7 d'octubre, de Delphine Orvilliers. No sé com es traduiria, però com és això no va. Respon a la pregunta com en Sabà, en francès, doncs com vas, això no va. És rabina, escriptora, assagista, i ha construït un pensament que combina la interpretació religiosa amb la reflexió ètica. Després del 7 d'octubre va sentir, diu ella, en aquest llibre, la necessitat d'escriure sobre la solitud que experimenta com a dona, com a jueva i com a intel·lectual d'esquerres, en un context on moltes persones li exigeixen prendre partit d'una manera simple, a favor de qui estàs. Clar, aquest llibre té un valor immens, és una rabina, coneix molta gent, però en moments de crisi se li va a demanar guiatge. En moments que tens malsons, en moments que tens angoixa, què he de fer, rabina? Ella recull els somnis també de les persones angoixades, és a dir, és un capítol aquest molt interessant per veure com aquest atac va fer reviure per part de gent, fills i filles de supervivents, molts fantasmes, com ella diu, els morts sempre estan una mica vius. Aleshores, bé, ella fa aquestes reflexions i us llegeixo un fragment que està bastant al principi del llibre, i és quan diu que se sent interpel·lada per la gent de la seva congregació. Són les seves paraules. Sovint m'interpel·len i em pregunten, aquesta no és de la seva congregació, sinó de la gent de fora, i el dolor dels altres, només perceps els teus? Ignores els seus? No tens empatia per qui són a l'altra banda? Els qui són a l'altra banda. Se'n parla com si s'enfrontessin equips esportius en un estadi internacional, com si es tractés en tant que bons seguidors d'escridassar el camp contrari, defensar uns colors o escopir sobre tots els dolors. Odio les multituds i la seva psicologia assassina. Veig les imatges del Pròxim Orient, el drama dels uns i dels altres. Evidentment, el meu dolor s'alimenta de tots aquests desesperts, d'aquests dols infinits d'Israel, d'aquests crits de les mares palestines, de totes aquestes vides trencades de les quals caldria poder explicar una per una la història. Hi ha miserables que voldrien imposar-nos una sordesa parcial en nom del context. No sé si aquí respon una mica a Butler. Caldria escoltar només les veus que criden d'un costat o de l'altre, ens diuen. De vegades sembla que se m'obliga a parlar de la sort dels palestins com si el fet de parlar dels meus impliqués necessàriament deshumanitzar els qui són a l'altra banda. Ens ha passat més o menys a tots, si estem aquí és perquè estem tocats d'alguna manera pel pensament jueu, per les qüestions d'Israel, costa de parlar-ne, perquè una mica el que ha estat passant durant aquests 3 anys és que quan intentes ser complexa se't pot tillar d'una o de l'altra banda. Em sembla que tots podem donar mostra d'això. Ella diu, un dels desastres de la guerra, a més de la destrucció física de l'altra, és que també assassina el llenguatge perquè no et permet els matisos. Aquestes paraules, aquí ja acaba la seva paraula, aquestes paraules em semblen centrals perquè descriuen exactament el que moltes persones, sobretot jueves, han sentit després del 7 d'octubre. La dificultat de sostenir una paraula que no sigui immediatament una consigna. Orvilliers defensa des de fa anys una idea que trobo fonamental i que recupero abans que la Faridé, o sigui, per emmarcar el que ens explica la Faridé ara mateix. Ella atribueix aquesta qüestió al pensament jueu i tu em diràs, bueno, això ho podem parlar en la conversa, fins a quin punt aquests moviments estan tocats també per aquest pensament jueu i potser per un pensament musulmà, però és fonamental en el pensament jueu la interpretació. El sentit dels textos es fa constantment, el sentit no és fix, es construeix en la interpretació. Llegir, diu Orvilliers, segons el pensament jueu, no és obeir, llegir és discutir, és escoltar, és acceptar que la veritat no es posseeix. Per això, ella diu, la veritat és una conversa inacabada. És molt bonic. La veritat és una conversa inacabada. I també afegeix, només es pot creure plenament quan es dubta plenament. D'aquí la constant fer-se preguntes en el pensament religiós. Eva, diu Orvilliers, no té valor perquè suposadament ha estat la primera dona, sinó perquè és la primera intèrpret. La primera que qüestiona i qüestiona Déu. Això és molt important. No passa a massa religions que es valori qüestionar a Déu, o no sé si aquesta és la interpretació d'una rabina progressista. La primera que s'allunya, Eva, de l'obediència immediata. Orvilliers recupera aquesta figura, la d'Eva, no per idealitzar-la, sinó per dir que la interpretació és una forma de desobediència, és una forma d'apel·lar als matisos i també és una forma de coneixement. Després del 7 d'octubre, Orvilliers descriu també una altra experiència, el retorn a la por que ella ha detectat en els seus feligresos. Diu, escolto els altres i callo, evidentment, les meves pròpies converses. Aquí és interessant, estem a París, Orvilliers viu a París. Diu, les que tinc amb els meus fills ben vius o amb els meus avis completament morts. Ella fa molt present els morts a partir d'aquesta conversa que sempre té amb ells. No explico als altres la visita de la policia a casa meva ni la recomanació que em fan d'utilitzar pseudònims per reservar un taxi o una taula en un restaurant. Tu vius a París, Farideh?
Sí.
La situació potser aquí no la tenim tan present, però hi ha una por a ser vist com a jueu. Explica també que un fill seu no es va voler amagar l'estrella de David i ella pateix molt, però no li diu res, no? I diu, té molt sentit de l'humor, aquesta rabina, diu, les últimes setmanes jo he estat Sylvia Stallone en un taxi i Jane Wayne en un restaurant japonès. O sigui, s'ha canviat el nom, però ho fan. Diu, preferim les estrelles americanes capaces de salvar el planeta. Per què? És clar. És ben sabut que els jueus són immensament poderosos, controlen les finances, els mitjans de comunicació i, sobretot, Hollywood. Bé, aquest és el meu entendre, la interpretació, un dels aspectes més importants del llibre. La capacitat per explicar què significa viure simultàniament en el present i també sota l'ombra d'una memòria que es destapa davant d'un desastre. És molt crítica, que si tingui en compte això, amb el govern Netanyahu, moltíssim, i es dona la coincidència que en el seu discurs de Yom Kippur al setembre del 2023, setmanes abans del 7 d'octubre, ella va fer un discurs a la seva congregació que va sobtar a molts feligresos i ella l'explica d'aquesta manera. Davant de tota la meva comunitat reunida el dia més solemne de l'any jueu, vaig denunciar la política del govern israelià actual, la seva arrogància i la desmesura de força i de poder que cultiven alguns dels seus ministres. El seu culte a la terra i a la supremacia religiosa és, al meu entendre, els antípodes del que ens ha ensenyat la saviesa jueva. El judaïsme no és mai una qüestió de poder. Això no significa que estigui condemnat a la feblesa, sinó que és fort gràcies precisament a la seva capacitat de conviure amb la vulnerabilitat. Tanco cita. Potser és aquí on el seu pensament es troba en conjunció amb el moviment de dones per la pau. Orvilliers treballa des de l'ètica, des de la teologia, la interpretació i els moviments, òbviament, des de la pràctica. Però cap dels dos no obvia el conflicte ni fan desaparèixer les ferides ni els morts que porten totes dues o més bandes a la seva espatlla. Per tant, no renuncien ni al dolor ni al dol de l'altre, una cosa que li ha estat atribuïda a la filosofia de Butler. Tampoc renuncien a la història ni a veure a l'altre. És un acte realment d'admiració i d'humilitat. I ara jo deixo la paraula a la Farideh i és un plaer tenir-la aquí amb nosaltres, que ens explicarà com es fa, com es desenvolupa els moviments de dones.
Gràcies.
Endavant, Farideh. Voy pasando cuando tú me digas.
Sí.
O bueno, cuando yo vea que tú dices algo así, un nombre, paso.
Vale. Bona tarda. I moltes de tot cor al Centre d'Estudis Jueus de Girona per aquesta invitació. Jo lamentablement no parlo català, però és el que veig. Con esto empiezo la charla. Hay conflictos que no se quedan fuera de la vida. Entran en la casa, entran en la memoria, entran en el lenguaje. Entran en la forma en que una madre mira a su hijo cuando sale de casa. En la forma en que una familia aprende a convivir con el miedo. En la forma que un pueblo aprende casi sin darse cuenta a vivir con el dolor como si fuera natural. El conflicto israelí-palestino es uno de esos conflictos. No es solo una cuestión de política, de historia o de territorio. Es también una cuestión de pérdida, de duelo, de miedo heredado, de generaciones enteras marcadas por la inseguridad, por la sospecha, por el odio, por la herida. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, ha habido personas que se han negado a aceptar que la violencia sea el único idioma posible. Entre esas personas, las mujeres han tenido un papel fundamental. Esta tarde quisiera hablar precisamente de eso, del papel que muchas mujeres israelíes y palestinas han tenido en este conflicto. No solo como víctimas del sufrimiento, sino como personas que han intentado sostener algo extraordinariamente difícil. La idea de que todavía es posible abrir un camino hacia la paz. Y eso no ha sido fácil. Porque hablar de paz en este contexto no siempre suena noble. A veces suena ingenuo, suena incómodo, a veces incluso puede parecer una traición al dolor propio. Y aún así muchas mujeres han seguido haciéndolo. Han salido a la calle, han denunciado abusos, han creado redes, escuelas, espacios de diálogo, movimientos, campañas. Han intentado cambiar no solo las decisiones políticas, sino también la manera en que se cuenta el conflicto. Han tratado de mover el centro del discurso, de la fuerza al reconocimiento, del miedo a la dignidad, de la enemistad sin fin a la posibilidad, todavía frágil pero real, de un futuro compartido. Eso para mí ya es una forma inmensa de valentía. Si uno mira hacia atrás, ve que esto no empezó ayer. Hace ya décadas, muchas mujeres comprendieron que no podían limitarse a esperar que otros resolvieran un conflicto que atravesaba todos los aspectos de la vida. Y comenzaron a actuar. Uno de los ejemplos más conocidos es Women in Black, Mujeres en Negro, nacido en Jerusalén en los años 1988. Durante la primera intifada como protesta contra la ocupación de los territorios palestinos. Su gesto era simple. Mujeres vestidas de negro, en silencio, en el espacio público, con un mensaje claro, que no se podía seguir aceptando la violencia y la ocupación como si fueran parte inevitable de la vida diaria. Y ese gesto, precisamente por su humildad, fue muy poderoso. Porque decía algo esencial, que hay momentos en los que resistir significa simplemente negarse a normalizar, negarse a mirar hacia otro lado, negarse a aceptar que el sufrimiento del otro desaparezca detrás del ruido de la vida diaria. Después vinieron otras iniciativas, algunas centradas en la protesta, otras en el encuentro, otras en la documentación de lo que ocurría sobre el terreno. Como ejemplo tenemos el movimiento Arba Imahot, Cuatro Madres, 1997. Cuatro madres de soldados israelíes iniciaron una campaña para que Israel retirara sus tropas del sur del Líbano y sus hijos pudieran regresar a casa. El movimiento ganó apoyo público mediante protestas y activismo pacífico. Y contribuyó al debate que culminó con la retirada israelí del Líbano en el año 2000. Esto se los menciono como un ejemplo de cómo la sociedad civil puede influir en decisiones políticas y militares en una democracia. También hubo mujeres israelíes y palestinas que decidieron reunirse, escucharse y trabajar juntas, incluso en momentos en que eso parecía casi imposible. Hubo mujeres que observaron lo que ocurría en los checkpoints, y decidieron dar testimonio sobre el impacto de los controles militares. Hubo mujeres que entendieron que la paz no podía ser solo una consigna abstracta, sino que tenía que empezar también por mirar de frente la humillación cotidiana, la desigualdad, la violencia y el precio humano del conflicto. Y aquí hay algo importante que nos invita a reflexionar. Muchas veces cuando se habla de paz, se habla de grandes acuerdos, de líderes, de cumbres, de procesos diplomáticos. Pero las mujeres han recordado una y otra vez que la paz también tiene una dimensión mucho más concreta. Tiene que ver con la vida diaria, con el libre movimiento, con la seguridad, con la educación, con la posibilidad de criar a los hijos sin miedo constante, con el poder vivir sin que la violencia marque cada horizonte. En ese sentido, el papel de las mujeres ha sido profundamente político, pero también profundamente humano. No han trabajado solo para resolver un conflicto, han trabajado para defender la existencia. Y eso se ve con mucha claridad en los años más recientes. Quisiera comentarles una de las iniciativas más importantes. Esta ha sido Women Wage Peace, Mujeres Activas por la Paz. Un movimiento de mujeres en Israel, judías, cristianas y musulmanas, que surgió después de la Guerra de Gaza del 2014. Su mensaje ha sido claro desde el principio. No se puede aceptar que la guerra sea el estado natural de las cosas. Hace falta una salida política, hace falta negociación y hace falta que las mujeres estén presentes en cualquier proceso de paz. Señalo esto porque esta idea importa mucho. Porque durante demasiado tiempo las decisiones sobre la guerra, la seguridad y el conflicto han estado dominadas por estructuras predominantemente masculinas. Y sin embargo, quienes cargan con gran parte del dolor cotidiano son también mujeres. Madres, hijas, hermanas, cuidadoras, educadoras, organizadoras de la vida, cuando todo alrededor parece romperse. Women Wage Peace entendió algo muy importante, que no bastaba con pedir la paz de forma simbólica. Había que llevar ese mensaje al espacio público, hacerlo visible, obligar a la sociedad a volver a escuchar una palabra que muchas veces había quedado relegada al margen. Por eso organizaron marchas, encuentros y acciones públicas muy significativas. Mujeres caminando juntas, vestidas de blanco y azul turquesa, mujeres ocupando carreteras y plazas, mujeres diciendo que la seguridad no puede definirse solo en términos militares, sino como una posibilidad de vivir con tranquilidad, dignidad y sin miedo. Cabe señalar la influencia que tiene el pacifismo pragmático israelí en el movimiento de Women Wage Peace, que prioriza la movilización ciudadana y la negociación política como vías para la resolución del conflicto. Women Wage Peace también critica la inacción política y las decisiones gubernamentales que perpetúan el conflicto. Pareciera algo casi obvio que antes de cualquier confrontación correspondería buscar caminos políticos, diálogos y entendimiento. Y sin embargo, una y otra vez, la historia demuestra que no siempre ocurre así. Por eso resulta tan importante que hayan insistido en una idea tan básica como radical. Que si una sociedad exige a sus ciudadanos pagar el precio de la guerra, entonces sus dirigentes tienen el deber moral de hacer todo lo posible por evitarla. Preguntémonos, ¿es la paz un ideal moral o una necesidad práctica? La resistencia de las mujeres demuestra que con frecuencia es ambas cosas a la vez. Pero el papel de las mujeres en la paz no se ha limitado a la protesta ni a la presión política. También se ha expresado en algo mucho más profundo: la educación. La educación es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad y es un detonador muy poderoso para llegar a la paz. Y nos preguntamos por qué. Porque cuando hay ignorancia, se genera desconfianza, inseguridad. Esto a su vez genera miedo. Cuando hay miedo, se alimenta el odio. Y cuando hay odio, se genera violencia. Porque si el miedo es lo único que pasa de una generación a otra, el conflicto seguirá reproduciéndose. Pero si los adultos, y sobre todo los niños desde temprana edad, aprenden a escucharse, a convivir, a aprender el idioma del otro, a reconocer al otro como igual, entonces se abre una posibilidad distinta. Pero eso no elimina el dolor, ni borra la historia, no resuelve mágicamente la injusticia, pero sí crea algo sin lo cual no puede haber paz duradera. La capacidad de imaginar al otro no solo como amenaza, sino como ser humano. Y esa es una lección muy profunda. Porque muchas veces pensamos en la paz como algo que llegará al final de un proceso político, de negociación. Pero la paz también se prepara antes. Se prepara en la educación, en la escuela, en la escucha, en el lenguaje, en la familia, en la comunidad. En la forma en que se aprende a vivir con la diferencia del otro, sin convertirla automáticamente en enemistad. Mientras tanto, del lado palestino también fue creciendo otra voz muy importante, Women of the Sun, Mujeres del Sol, fundada en Belén en el 2021.
¿Es ella, verdad?
Sí. El papel, fundada en Belén en el 2021, un movimiento de mujeres palestinas que ha querido fortalecer el papel político y social de las mujeres y defender su presencia en cualquier esfuerzo serio de transformación. Su importancia es enorme porque rompe una simplificación muy frecuente. La idea de que las mujeres palestinas aparecen solo víctimas del conflicto, aparecen llorando con sus hijos muertos en sus brazos. Pero basta observar los hechos para advertir que también son líderes, también son organizadoras, también son voces morales y políticas. También han insistido en que no se puede hablar del futuro sin contar con ellas. Promueven una resistencia no violenta, pero desde una visión ligada a los derechos de los palestinos. Fin a la ocupación, fin a la desigualdad, fin a la colonización. Protección a sus hijos y comunidades. Incorporan discursos y alianzas internacionales, haciendo hincapié en la autodeterminación. Combinan diálogo y cooperación. Yo les invito a una reflexión más amplia. La experiencia de estos dos movimientos adquiere una fuerza particular. Preguntémonos, ¿qué implica realmente escuchar el sufrimiento del otro? ¿Cómo evitamos normalizar el dolor ajeno? ¿Es posible sostener el diálogo sin borrar el conflicto? ¿Qué significa convivir sin renunciar a la propia identidad? Tal vez de estas preguntas desarrollaron formas de resistencia para seguir compartiendo un mundo común. Y así nace uno de los gestos más conmovedores de los últimos años, que ha sido precisamente la colaboración entre Women of the Sun y Women Wage Peace. Porque no se quedaron apartadas cada una en su dolor, sino que intentaron construir algo juntas. Y de esa colaboración nació Mother's Call, el llamado de las madres, en el 2022. La idea en el fondo es muy clara, y por eso mismo tan poderosa. Mujeres palestinas e israelíes, de trayectorias muy distintas, unidas por una verdad elemental, que ninguna madre quiere ver a su hijo crecer en el odio, en el miedo, en la guerra, en la muerte. Que ninguna madre quiere seguir enterrando generaciones. Que ninguna madre quiere aceptar que la violencia sea el destino inevitable de sus hijos. Imaginen, eso cambia por completo el tono del discurso. Porque durante demasiado tiempo la figura de la madre ha sido utilizada en muchos conflictos para legitimar el sacrificio, la resistencia o el silencio. Aquí, en cambio, esas mujeres hacen algo distinto. Dicen, no queremos glorificar el sufrimiento, queremos defender la vida. Mother's Call no habla desde la abstracción, habla desde algo profundamente reconocible, desde el miedo de una madre, desde su amor, desde su cansancio, desde su negativa a aceptar que el dolor tenga que repetirse eternamente. Y ellas dicen, fíjense en esto, que eligen hacer la paz incluso con sus enemigos, porque no quieren heredarle a sus hijos un destino donde deban escoger entre quitar una vida o perder la suya. Y creo que ahí está una de las aportaciones más poderosas de las mujeres en este conflicto. Han tratado de cambiar el marco mismo desde el que se habla, no partir solo desde la victoria o de la derrota, no partir solo de la seguridad entendida como dominación, sino partir de la vida, de la dignidad, del futuro de los hijos. Ese giro es muy importante, porque sin un cambio en el lenguaje, muchas veces tampoco puede haber un cambio en la realidad. Un llamado conjunto que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia más profunda del ser humano, la maternidad atravesada por la pérdida. El llamado no se ha quedado en palabras. También han creado espacios donde una madre puede contar su historia y la otra del otro lado responder. No puedo resolver tu dolor, pero puedo prometerte que el mío no se convertirá en odio. Este tipo de diálogo es profundamente transformador. Poco antes de que todo volviera a romperse de forma atroz, el 4 de octubre del 2023, en Jerusalén y el Mar Muerto, miles de docenas de mujeres de ambos movimientos organizaron un gran acto. Fue una jornada cargada de simbolismo. Hubo presencia conjunta, un llamado a la negociación, a la reconciliación y a una salida no violenta. Pensar en ese momento hoy conmueve profundamente, porque eran mujeres, como Vivian Silver, cofundadora de Women Wage Peace, ahora víctima, levantando una voz de paz justo antes de que la región volviera a hundirse en otra ola de horror y devastación. El 7 de octubre. Y sin embargo, incluso después de esta ola de terror, ellas no desaparecieron. Después del dolor, después del miedo, después del trauma, siguieron intentando hablar, insistiendo en que sus voces no podían quedar fuera, recordando que el duelo no puede ser la única herencia. Siguieron defendiendo contra toda evidencia inmediata la idea de que la paz sigue siendo una obligación moral. Y además lo hicieron no solo en el plano simbólico, sino también en el trabajo comunitario y también internacional. Hace unos meses en Roma, caminaron descalzas, simbolizando la vulnerabilidad de la humanidad compartida y el dolor que atraviesan ambos pueblos. Rin Jajarej, fundadora de Women of the Sun, nos dice: ¿por qué caminar descalzas? Para sentir en cada paso, en cada piedra, la sangre de los hijos que hemos perdido. Yael Admi, cofundadora y líder de Women Wage Peace, comenta: tenemos que ir más allá de nuestro propio dolor, alcanzar nuestro más alto nivel de solidaridad y humanidad. Hay que romper los ciclos de sufrimiento y venganza. Tenemos que reconstruir la confianza, aunque sea poco a poco. Y quizá esa sea la parte más difícil. Porque una firma puede cerrar un acuerdo, pero no basta para curar una herida. Hace falta algo más profundo, hace falta una transformación humana. Y ahí las mujeres están haciendo un trabajo inmenso. Yo no quisiera idealizar, tampoco quiero sugerir que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, tengan la solución milagrosa. Ni quiero simplificar un conflicto tan profundo, tan desigual y tan doloroso. Pero sí creo que hay algo que debemos reconocer. En este conflicto, como en tantos otros, han sido muchas veces las mujeres quienes han sostenido la vida mientras todo se derrumbaba. Son quienes han tratado de mantener abierto un espacio para la escucha, para el cuidado, para la convivencia. Y eso les ha dado, en muchos casos, una claridad muy particular sobre el precio real de la violencia. Por eso, cuando nos preguntamos que este es el tema de la conferencia de hoy en día. ¿Qué papel han tenido las mujeres en el conflicto israelí-palestino? La respuesta no puede ser solo una. Han sido testigos, porque han visto y han documentado. Han sido movilizadoras, porque han llevado al espacio público una voz distinta. Han sido educadoras, porque han entendido que sin educación no hay paz duradera. Han sido creadoras de puentes, porque se han atrevido a encontrarse cuando todo empujaba a separarse. Han sido defensoras de la dignidad, porque han insistido en que el sufrimiento de una parte no borra el sufrimiento de la otra. Han sido también guardianas de la esperanza, no de una esperanza ingenua, no de una esperanza fácil, sino de esa esperanza difícil que exige seguir hablando cuando parece que ya nadie quiere escuchar. Permítanme terminar con una idea. En los conflictos largos, una de las peores derrotas no es solo la muerte, es la pérdida de imaginación moral, la deshumanización. Es el momento en que una sociedad deja de creer que otra realidad es posible. Es el momento en que el dolor ya no abre preguntas, sino que solo endurece identidades. Es el momento en que uno deja de pensar en el futuro y solo aprende a sobrevivir al siguiente golpe. No quisiera dejar de mencionar a las jóvenes israelíes que se resisten a no seguir empuñando las armas y a las jóvenes palestinas a no nada más sobrevivir, sino estudiar, crear y seguir imaginando un mejor futuro en medio del conflicto. No sabemos cuándo llegará una paz justa y duradera. No sabemos cómo y probablemente nadie pueda prometerlo. Pero sí sabemos algo, que sin voces como las de estas mujeres, el camino sería todavía más oscuro. Porque cuando una madre, después del miedo, después del duelo, después de haber visto demasiado, todavía es capaz de decir, quiero que mi hijo viva. Y al mismo tiempo decir, quiero que el hijo del otro también viva. Entonces hay algo profundamente humano. Y quizá también haya todavía una pequeña puerta abierta hacia la paz. Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies. Ha sigut un motiu interessant, profund. Moltíssimes gràcies. Tenim una estoneta per conversar, per parlar amb la Marta, amb la Faride. Aprofiteu que són aquí. Si hi ha hagut alguna pregunta, si hi ha hagut alguna observació.
Són dones de casa, no normalment.
Si son mujeres de familia, mujeres, mujeres cotidianas,
claro, sí, claro, amas de casa, madres de familia, madres de familia, exactamente.
Normalmente. Yo quisiera preguntaros si tienen algún ahora no vamos a tirar, aunque estaría más igual, porque saben.
Apoyo
por parte de las instituciones gubernamentales.
Sí, claro. No,
¿tienen
sí,
algún apoyo?
Sí, sí, sí tienen apoyo, claro. ¿Sí? Que sí, sí. Sí, sí tienen apoyo. Bueno, es una organización no gubernamental, pero sí, sí, pero sí piden apoyo.
¿Sí?
Sí.
Perdón, ¿tienen apoyo del gobierno? No, no,
no
tienen apoyo.
No.
No,
gubernamental. Me pregunta si tienen apoyo oficial.
Oficial,
no, 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 perdón, no, no, entre
la ciudad,
no, no, no,
sí, claro,
es una ONG, es una ONG,
son ONGs,
pero sí reciben donativos,
ah,
sí,
claro,
sí,
claro,
sí,
desde
claro,
el gobierno,
no, 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 oficial, no,
yo quisiera preguntarte mientras pensáis alguna pregunta, que hago sí, directamente en castellano, que últimamente también han visitado Barcelona Combatientes por la Paz, que no sé si sabéis, está compuesto de ex-soldados israelíes y combatientes también de Hamas, que han decidido dejar las armas en ambos casos y unirse por el Movimiento por la Paz. Estuvieron hace poco en Barcelona. ¿Qué diferencias dirías que hay entre estos movimientos de hombres, en este caso?
Sí.
Hay movimientos mixtos también, los movimientos de mujeres. ¿Qué relación establecen entre ellos? ¿Si hay acciones conjuntas? Si nos sí. puedes explicar un poco.
Sí, si hay acciones conjuntas. Se escuchan, se entienden. La diferencia con ellos es que no es tan militar, sino que las mujeres siempre están dentro de la parte, hacen
no
mucho
se énfasis,
¿no se oye? Hacen, perdón, hacen mucho énfasis en lo que son las relaciones humanas, a diferencia de los combatientes que, bueno, que tratan de sanar, ¿verdad? Mm. Esta parte tan difícil de ahora, de haber sido combatientes uno frente al otro y ahora encontrarse uno frente al otro, que claro, está tratando de cambiar las armas por la paz.
Claro, claro, el objetivo es distinto, ¿no? Lo que tú comentas también es muy interesante, es sanar, porque tal y como también se presentaron en Barcelona, es justamente, tú has sido mi enemigo, tú estabas aquí para ser un blanco para mí, ¿no? Y las armas es algo muy presente. Es otro proceso, ¿no?
Sí, sí,
es otro proceso. ¿Y nos puedes hablar un poco de este pueblo? ¿Tú has vivido en Neve Shalom?
No he vivido, pero sí lo conozco perfecto. Neve Shalom, Wahat al-Salam, que quiere decir en hebreo y en árabe, oasis de paz. Es una comunidad que se creó en 1970 por el padre Bruno Usar. Bruno Usar nació en el seno de una familia judía en Egipto, que después se movieron a Francia, y en Francia Bruno Usar dijo, bueno, yo creo que el judaísmo no me convence, me voy a convertir al catolicismo. Y después, con los años, la Iglesia Católica lo manda a Israel a reforzar la Iglesia Católica. Y llegando allá dijo, yo tengo que hacer algo por estos dos pueblos, no es posible que sigan peleándose. Y busca un terreno donde pueda crear una pequeña comunidad, 50% palestina, 50% judía, todos ciudadanos israelíes. Pues no la encontraba, y el único terreno que encontró fue una colina, que no tenía ningún servicio, eran puras piedras y árboles secos, que le otorgó el monasterio de Latrun. Ahí creó, empezó con varias, con varias familias, varias parejas, a darle servicios a esta colina, y empezaron a crecer la población, empezaron a tener niños, y no, querían que los niños recibieran la misma educación de los que ellos estaban convencidos, que la única manera que había de hacer la paz era convivir juntos. Y crearon la escuela primaria, que es la primera escuela primaria en Israel, que es bilingüe y binacional, que es importantísimo, porque los niños aprenden desde temprana edad a sus lecciones en hebreo y en árabe, hasta tercer año de primaria, que ya son perfectamente bilingües y pueden tomar cualquier materia, cualquiera de los dos idiomas. También hay una escuela para la paz, que es la escuela donde se hacen talleres, donde vienen líderes, adultos, jóvenes, a aprender a la resolución de conflictos. Esas son las dos escuelas que tiene la población.
¿Cuántos
Hoy
habitantes
en día
tiene?
Hay 80 familias que son independientes, cada una tiene su casa, y cada quien en su casa maneja su economía y tiene su propia religión. Así es de que hay en el pueblo, hay judíos, hay cristianos y hay musulmanes. Y desde entonces viven juntos. Después del 7 de octubre, que fue realmente una prueba de fuego para la comunidad, les puedo decir que ninguna de las familias se retiró del pueblo.
¿Y están dispersas?
No, es un pueblo en esta colina.
¿Una aldea?
Es una aldea donde viven 80 familias, y hay una lista de 150 personas esperando ir a vivir ahí. Y ese es el mensaje, la cohabitación, el compartir un terreno, una vida diaria que los hijos aprendan uno del otro, que se conozcan, porque cuando no se conocen, les tienen miedo, se tienen miedo. Un judío ver un palestino se espanta, un palestino ver un judío se espanta, pero ahí crecen juntos, son amigos. Se dan cuenta que son igual. Así es.
Y la situación hoy en día, aunque es un terreno, hablando de complejidades, que se ha hecho cada vez incluso más densa, ¿no? Que es más difícil llegar a un... parece desde fuera también que la resolución del conflicto está cada día más lejos, ¿verdad? Porque las posiciones se han extremado, la violencia llevada a cabo por el gobierno de Netanyahu es extrema, han destruido ciudades, ya es más que la ruina. ¿Cómo está la situación de los movimientos por la paz? ¿En qué punto están? Ya sé que imagino que cada uno debe tener un punto distinto, pero ¿cuál es, si pudieras reportar la situación, ¿qué sería?
Yo creo que se están enfrentando en este momento a la situación más difícil que han tenido.
Supongo, ¿verdad?
La más difícil. Pero algo que une, volviendo a las mujeres, ¿qué une para seguir adelante? El dolor. Ese dolor que ya no quiere que se repita. Y cuando no quieren que se repita, quieren encontrar una solución. Y la solución está en volver a lo mismo. Escuchar al otro, dialogar con el otro, entender al otro. Que todos vienen de un contexto diferente. Y cada grupo, israelí o palestino, ve el conflicto de diferente manera. Pero tratar de escuchar al otro y tratar de entenderlo. Es difícil.
Sí, sí, es un ejercicio difícil, desde luego. Bueno,
del mismo modo que he preguntado si tenían este soporte gubernamental,
sí.
¿Tienen soporte internacional a nivel institucional? ¿Hay alguna institución europea
no hay.
O mundial que dé soporte?
Les dan soporte en cuanto...
No económico.
No, claro, que les ayudan, por ejemplo, en Roma, tuvieron todos los apoyos del gobierno italiano para que se pudiera hacer en Roma esta marcha, ¿no? Sí, la semana pasada estuvieron en París y fue espléndida la visita, fueron recibidas por ministros, marcharon por las calles, claro, los gobiernos las apoyan.
¿Pero eso tiene trascendencia? O sea, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, ¿se habla de esto?
Se trata, han recibido cantidad de premios, tengo una lista enorme, aquí la tengo, pero han sido nominadas Premio Nobel de la Paz. No, sí tiene repercusión, pero lamentablemente pues son voces que hay que reproducir, son voces que hay que ayudar a que crezcan, a que cada vez se oigan más.
¿La Iglesia Católica, cómo están los franciscanos, los que llevan...
La mayoría de católicos Lo que pasa que, bueno, ahora hablaría, yo no pude hablar de política, pero veo el punto conflictivo, claro, comentas, el gobierno italiano les dio apoyo,
sí.
Hay un conflicto ya. El apoyo de los gobiernos es en sí mismo un conflicto porque,
claro,
¿cómo generarán en este sentido solidaridad en fuera? Hacia las izquierdas, por ejemplo, cuando están teniendo apoyo de gobiernos que no son, a ver, que están formalmente demócratas, pero que el de Meloni está claramente a la derecha, ¿sabes, no?
Sí.
¿Calculan esto o no? ¿Qué cálculos hacen?
Pues sí se calcula,
me imagino.
Pero lo bueno es que están representados los dos lados.
Ya, claro, no, siguen su filosofía.
Siguen su filosofía, claro. Aquí no es vamos a apoyar a Israel, vamos a apoyar a Palestina.
Ya.
Están los dos lados, están peleando por la paz, por obtener una paz más segura. por más dignidad, por más tranquilidad. Así es.
Sí, sí, en realidad.
¿Yo?
¿Vos un micro?
Mira, habla por esto.
Bona tarda. Gràcies per la xerrada, la conferència. Volia preguntar per la reacció, si hi ha hagut, si ho entès malament en la seva aportació, ha parlat d'incloure, en el grau que sigui possible, els perpetradors. Òbviament sense menys tenir els actes de violència i tot l'horror que genera, però perdó, ho entenc en català.
No, millor que no.
Quería preguntarle por los perpetradores en el territorio alrededor de esta organización, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Usted, si no ha entendido mal, propone o ha hablado de incluir, del modo que sea posible, intentarlo a través del diálogo, de la apertura, de la inclusión, de la tolerancia al otro, al perpetrador también, entiendo, porque si no, esto no se acaba nunca? ¿Ha habido reacción de los y las perpetradoras, porque también hay soldadas israelianas y no sé, palestinas, ¿ha habido reacción tanto de las instituciones como de las otras personas cercanas a esta organización popular o institucional de los perpetradores? ¿Han dicho algo? ¿Se han opuesto o no se han opuesto?
Sí, la gente que no pertenece a los grupos pacifistas, ¿no? ¿Sería?
Los perpetradores.
Es que claro, perpetradores
por los dos lados.
Es claro, claro. O sea, tanto del ejército como de los activistas palestinos armados, esto
de cualquier.
¿Ha habido alguna? ¿Cuál es la posición de estos grupos que no son pacifistas ante este movimiento en el caso de las mujeres, ¿no?
De estas organizaciones.
Sí.
Bueno, ese es uno de los puntos más difíciles, porque sí son acusadas de traición de ambos lados, porque les preguntan cómo es posible que esté sentada dialogando con el enemigo, de ambos lados. Sí, sí hay ataques.
Sí, hay ataques incluso.
Claro. Digo, entre ellas hay mucha armonía, aunque hay que considerar que cada quien viene de contextos diferentes y de pensamiento diferente. Pero entre ellas hay un acuerdo. Vamos a pelear por la paz. Y no importa lo que pase en el camino. Es una voz que hay que hacerse oír. Y sí, sí las critican mucho y sí las acusan de traición.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a tots i a vosaltres per aguantar amb la calor i per
acompanyar-nos. Sí, gràcies.